Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Ja tenim data per les eleccions a la presidència del Barça, serien el dia 24 de gener. Així que la publicació formal de la convocatòria d'eleccions seria el 18 de desembre. A l'11 de gener, la data límit per presentar les signatures que convertirien els precandidats en candidats, hauran de recollir 2.279 signatures vàlides i la campanya electoral, pròpiament dita, aniria del 15 al 22 de gener. La setmana que ve, reunió Barça-Generalitat per acabar de definir com ha de ser aquesta votació. Escoltarem d'aquí uns minuts, aquí a Esports COPE, els precandidats reaccionant a la data de les eleccions. Estem també pendents dels partits de seleccions. Us explicarem com ha estat Leo Messi en l'empat a un d'aquesta matinada entre l'Argentina i el Paraguai. A Messi li van anul·lar el que hagués estat el 2-1, el gol de la victòria per Argentina, per una falta prèvia feta per un company 30 segons abans a camp propi, a instàncies del VAR. Farem també la prèvia del Suïssa-Espanya de demà, partit de Lliga de les Nacions. No hi ha jornada a primera divisió, però sí a segona. Demà a les dues tenim Fuenlabrada Espanyol, també demà a 6:45 Girona-Mallorca i diumenge a la tarda Logroñés-Sabadell. La Federació Catalana de Futbol, que ha marcat el cap de setmana del 5-6 de desembre pel retorn de la competició en categories amateurs i de futbol base. A partir del dilluns 23 de novembre tornarien els entrenaments. Parlarem també de la pallissa enorme del Barça al Fenerbahçe en partit d'Eurolliga. 97-55 de 42 va guanyar l'equip de Jasikevicius. El Barça, que es manté líder solitari de la Lligueta i està en un gran moment de forma. També parlarem avui de motos. Tenim la penúltima prova del Mundial. El mallorquí Joan Mir pot proclamar-se campió del món de MotoGP aquest diumenge a València. Ho farà si fa podi. També tenim aquest cap de setmana Fórmula 1, Gran Premi de Turquia. En futbol sala, avui derbi català, Barça-Santa Coloma, a partir de les 8, al Palau Blaugrana, un partit que arriba després que els Blaugrana hagin aconseguit la primera victòria a la Lliga aquesta setmana. En parlarem amb Javi Rodríguez, entrenador dels colomencs i mite del Barça. I el Masters d'Augusta de golf, bon inici de John Ram, que ha començat la primera volta amb 69 cops, a 4 del líder, l'anglès Paul Casey. Tiger Woods ha signat 68 cops en la primera jornada. Les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem per la data de les eleccions, pel 24 de gener. Si us sembla bé o una bona data, o si millor que s'haguessin convocat abans de Nadal. Us sembla bé el 14% només, millor abans de Nadal el 86%. I en clau espanyol, us demanem la travessa del Fuenlabrada Espanyol de demà. Aposteu per la victòria local al 19%, per l'empat al 26%, per la victòria de l'Espanyol la gran majoria, el 55%. I abans d'entrar en matèria, enviar una forta abraçada al company David Velasco, que ha perdut a les últimes hores la seva mare. David, una forta abraçada de la gent d'Esports COPE, molts ànims. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz i Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
Si ya puedes tener ese móvil con el que sueñas, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés, porque hasta el 18 de noviembre ya tienes el Xiaomi Mi 10 Lite 5G de 128 GB a 249,90 €.
Con recogida en tienda, entrega incluso en el día y 3 meses de seguro gratis.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y también en nuestra app.
Si lo quieres ya, lo tienes ya.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Oh, Vinga, comencem l'Esportscope d'avui divendres. Ja tenim data per les eleccions a la presidència del Barça. Seran el dia 24 de gener. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Aquesta és la data que marca finalment la Junta Gestora. La setmana que ve, però, reunió Barça-Generalitat per perfilar els detalls.
Sí, segons ha pogut saber Esportscope, reuniran les conselleries de Salut i Esport amb el Barça. Allà parlaran del protocol pel dia 24, de com distribuir les diferents seus i, evidentment, a partir d'aquest moment ja s'aniran reunint periòdicament perquè la situació de la pandèmia canvia cada setmana. Més, segons expliquen fons de la Generalitat Esportscope, veuen les eleccions del Barça com una prèvia a les autonòmiques del 14 de febrer, una prova per veure a petita escala com es desenvolupa.
Si partim d'aquesta data, del 24 de gener, i tirem enrere, podem fixar les que seran les principals dates d'aquest calendari electoral.
Sí, el divendres 18 de desembre és quan comença tot el període. Des d'aquell dia i fins al dimarts 22 es publicarà la data oficial de les eleccions i es farà el sorteig per designar la Junta i membres de la mesa electoral. Més endavant, ja el 2021, del 2 al 11 de gener, es presentaran les firmes, el pas que ho marcarà tot. Cada precandidat ha de presentar un mínim de 2.279 firmes per passar el tall. Aquells que ho facin, de fet, és la pregunta del dia al Twitter d'Esportscope, seran proclamats candidats entre el 12 i el 14 de gener. I aquí sí, arriba el moment que tots imagineu, durant 7 dies, del divendres 15 al divendres 22 de gener, es produirà la campanya electoral del Barça. Quan acabi, jornada de reflexió i diumenge 24 de gener, eleccions a la presidència.
Doncs hem volgut recollir a Esportscope les reaccions dels 7 precandidats a la presidència del Barça, els 7 que tenim hores d'ara, reaccions a aquesta data del 24 de gener. Els anem escoltant, començant per Víctor Font, que hagués volgut que fossin abans, però com a mínim ja tenim data.
Molt content i amb molta il·lusió de tenir ja data fixada per aquestes eleccions, les eleccions més importants de la història contemporània del club, donada la situació tan delicada que patim. Però després de tants anys de treballar en un projecte que torni a il·lusionar el barcelonisme i que ens permeti reconstruir el club, doncs molt contents de tenir ja el dia fixat.
Víctor Font, ara sentim Agustí Benedito, que ja va ser candidat a la presidència del Barça a les dues últimes eleccions, el 2010 i també el 2015.
Coneixeu la meva posició. Jo penso que la comissió gestora hagués hagut de convocar les eleccions tan bon punt va prendre possessió, sigui com sigui. Sembla que finalment, oi, farem eleccions, tindrem eleccions el 24 de gener, sempre, oi, que la pandèmia ho permeti. Per tant, bé, doncs iniciem 10 setmanes de molta intensitat. Crec que condicionarà i molt, no?, el fet del Covid, una mica el desenvolupament normal, no?, de les campanyes normals. Això sí, la finestra d'hivern doncs queda descartada, no? Sembla com una eina que pogués tenir la nova Junta per alguna decisió que es pogués prendre. I en tot cas insistir que en el clam de demanar-li a la gestora que s'abstengui de prendre cap altra decisió que no sigui verdaderament imprescindible. I endavant, comencem de nou. Vinga, unes noves eleccions, amb moltes ganes, estem a punt i en 10 setmanes tindrem ja finalment nova junta directiva.
Doncs aquesta és la reacció per Esportscope d'Agustí Benedito. Ara sentim a Jordi Ferrer, l'impulsor del vot de censura.
Bueno, per fi ja tenim data. De fet, creiem que es consensuaria una data el més aviat possible, però bé, nosaltres sempre hem estat treballant perquè es fes efectiva la voluntat del soci i la veritat que sent el dia 24, pues clar, el mercat d'hivern serà molt difícil que el pugui fer efectiu ja la nova directiva, que jo crec que és el que s'hauria d'haver vetllat. Però bueno, al final l'important és que es posin les urnes, esperem la màxima participació i que tots els socis poden escollir i que facin confiança al millor projecte i el que creen que serà la millor persona per governar el club.
Jordi Ferrer, tornarà per Xavier Vilajoana, que tot just ahir va presentar la seva precandidatura.
La proposta del 24 de gener com a dia de les eleccions a la presidència del club, entenem que es pren pensant en la màxima seguretat i la màxima garantia pels nostres socis que seran cridats a les urnes. Entenem que ara el Procicat es pronunciarà i que entre tots escolliran el millor dia perquè aquestes eleccions es duguin a terme. Nosaltres, sigui quina sigui la data, estarem preparats quan arribi.
L'opinió de Xavier Vilajoana. Sentim ara Lluís Fernández Alà, una de les cares noves en aquest procés electoral.
Clarament no estem d'acord amb la data. Ens hagués agradat que la Junta Gestora s'hagués consultat amb els precandidats i, òbviament, hagués convocat les eleccions al desembre. No s'ha aprofitat prou la moció de censura que van convocar amb el grup d'opinió i algunes precandidatures, no? I els socis van votar majoritàriament eleccions ja. La data el que porta és allargar aquesta agonia que tenim, no? Tant esportiva com econòmica com social i institucional, que té el club en aquests moments. I molt important, que no permet ara la Junta entrant poder fer els fitxatges d'hivern i poder organitzar aquesta temporada basa el seu prisma, no?
I de Lluís Fernández Alà, una altra de les cares noves, Pere Riera, que també ha dit que es presenta.
Per la nostra part, considerem que és una data correcta. Es permetrà treballar molt més en detall el que és la part econòmico-financera i futbolística, així com institucional, i podrem presentar un projecte amb més temps, més garantia, de cara als socis, que els desitgem els agradi, es donin la seva confiança, sempre per al bé del nostre club.
Pere Riera, ens falta sentir a Toni Freixa, però com avui és divendres, parlarem amb ell d'aquí a uns minuts al debat d'Esports Cope. Gràcies als precandidats per opinar el programa. Recordo també que aquests 7 precandidats s'hi han d'afegir en els propers dies Joan Laporta i Joan Rossell, i veurem si fa el pas finalment també Emili Rosot. D'aquí a uns minuts més, sobre la data de les eleccions a Esports Cope, més debat en clau electoral amb el Toni Freixa, repeteixo, i amb el Ferran Correas, avui també company de l'Esportiu. Ara saludo l'Helena Condis. Helena, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Pendent de diversos temes que tenen a veure amb l'última hora del Barça, com per exemple Ansu Fati, que estem pendents de si finalment surt o no surt avui de l'hospital.
Veurem. 4 dies després continua ingressat a la clínica Quirón. Dilluns, ja ho sabeu, el van operar del menisc intern del genoll esquerre. Se li va suturar, se li va salvar el menisc. Ansu Fati està bé, pel que ens diu el seu pare, es troba bé, no té cap complicació. Més enllà de que ahir, per exemple, sí que sentia una mica de dolor en aquest genoll, i ell ha estat qui ha pres la decisió de quedar-se uns dies més a la clínica, perquè sent que està més confortable i més ben atès que a casa, sobretot en aquesta primera setmana després de passar pel quiròfan. Avui l'ha de visitar el doctor Cugat. Ahir ja us explicava l'Oliveros que els membres de l'equip mèdic del doctor també insistien en que no hi ha cap problema, que evoluciona bé. Però bé, s'ha de decidir si rep l'alta hospitalària aquesta tarda vespre o bé ja s'espera dilluns i passa el cap de setmana a la clínica. Insistim, en cap cas és per problemes, tot ha anat bé, simplement és per una qüestió d'atenció i de comoditat d'Ansu Fati.
Molt bé, avui l'actualitat del Barça, que és esportiva i és mèdica també, perquè estem pendents, Helena, de Griezmann i Lenglet, que estan concentrats amb la selecció francesa, i, esclar, estan en contacte o han estat en contacte amb Ben Yedder, que ha donat positiu en França.
I aquest positiu en coronavirus de Ben Yedder té aquest efecte col·lateral al Barça perquè estan pendents dels seus dos jugadors, de Lenglet i Griezmann, concentrats també, evidentment, amb la selecció, pendents i a l'espera dels resultats d'un PCR al que s'han sotmès per saber si s'han contagiat o no. Estan en contacte amb el davanter, amb Ben Yedder, amb el davanter francès. El Barça, evidentment, està també parlant amb els seus futbolistes i parlant amb la selecció francesa per quan un cop tinguin el resultat saber si han donat positiu o no en coronavirus. En una setmana hi ha el partit decisiu contra l'Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, contra l'únic equip invicte a la Lliga, i a Koeman no li agradaria gens ni mica perdre ni a Lenglet ni a Griezmann per aquest compromís tan important.
Molt bé, doncs estem pendents durant els propers dies de tots els internacionals del Barça. Els que s'han quedat aquí, Helena, fins dilluns no tornen a la feina, no?
Sí, fins dilluns a la tarda i pendents també d'aquest entrenament de dilluns perquè podríem veure Coutinho, que ja trepitja gespa i podria ser una de les novetats al camp de l'Atlético de Madrid. També Araujo podria estar recuperat. Umtiti també entrena amb normalitat. Per tant, ara aquests dies descans dels futbolistes que s'han quedat a Barcelona, però la setmana que ve podríem tenir bones notícies en forma d'altes mèdiques.
Molt bé, Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
De seguida més.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Viene a buscar a Messi. Aquí viene Messi. Paredes, la pide los Chelsea. Se manda Nico González, meta centro que está libre, el Ochenzo tiene el gol de la victoria para Messi.
Aquest és el gol, o hagués estat el gol de Messi, que hagués donat la victòria a Argentina, però aquest gol que acabeu de sentir no va pujar al marcador. El marcador final entre Argentina i Paraguai va ser d'empat a un. Tinc el periodista argentí Gustavo Carrizo. Gustavo, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes, un gusto saludarte.
Bueno, igualmente, veo que el VAR funciona también bien, ¿eh?, en las eliminatorias para el Mundial allí.
Sí, bueno, las eliminatorias, como lo charlábamos esta mañana, el VAR funciona mal en todos lados, pero particularmente en Sudamérica, ¿no? Vos pensás que todo lo que aquí se realiza de forma correcta o regular, allá siempre va a ser insuficiente.
Para quien no haya visto la jugada, Gustavo, la jugada arranca en campo propio de Argentina. Sí. Al recuperar el balón Argentina es cuando se produce la posible falta. La jugada continúa, acaba en banda izquierda y un centro atrás. Viene Messi desde atrás, gol marca de la casa. El balón acaba en el fondo de la red, pero después revisan la jugada, tiran 30 segundos atrás y la acaban anulando.
Sí, pero yo creo que de las jugadas más polémicas, esta debe ser la menos polémica, ¿sí? Porque el VAR está para, en teoría, simplificarle la tarea al árbitro del partido. Y en este caso, si había una falta, o si el árbitro considera que al comienzo de la jugada hubo una falta, está bien que tire para atrás y se anule el gol. Pero hubo otras acciones que despertaron mucha polémica, por ejemplo, la lesión de Palacio. No sé si tuviste oportunidad de verla por televisión, sino ya la verás por internet. Es una fractura de vértebra muy similar a la lesión que sufrió Neymar en el Mundial de Brasil, sí, antes de la semifinal frente a Alemania. Sí. Y esa jugada es tremenda, porque el VAR puede intervenir para avisarle al árbitro que hay una jugada que puede ser de expulsión directa. Y en este caso no hubo ni siquiera tarjeta amarilla. Cuando ves la reiteración de la jugada, claramente se uno puede percibir la mala intención en este caso del jugador paraguayo, que tristemente además tiene antecedentes con fracturas, porque hace poco tiempo fracturó un compañero suyo de las divisiones inferiores en una práctica en San Lorenzo.
Oye, al margen de toda la polémica, ¿cómo ha jugado Messi? ¿Se le ha notado alguna molestia en el tobillo o le has visto normal?
No, bueno, a ver, partamos de la base de que la media de violencia en los partidos de eliminatoria sudamericana está muy por encima de lo que puede ser un fútbol normal aquí en Europa, ¿no? Y con decirte que haya equipos como el Madrid de Mourinho o el Getafe de Bordalás o defensores como Pablo Alfaro y Xavi Navarro serían bienvenidos, ¿no? O sea, se juega con una... Claro, la patada más baja va a la muela al principio de los primeros minutos. Y es complicado poder desarrollar un juego fluido. Messi fue de menos a más, Argentina en realidad en conjunto fue de menos a más, pero hay que tener en cuenta que es un equipo que se está formando ahora, un recambio generacional importante. Además, Argentina llegaba con algunas bajas de renombre pero no hay absolutamente nada para criticarle a un Messi que está muy sacrificado y se lo ve muy, muy comprometido. De hecho, lo noto más feliz jugando con la selección argentina que en este último tiempo con el Barcelona.
La patada más baja va a la muela. Esta me la apunto, que esta no la conocía.
Sí, es tremendo. Los 10 primeros minutos es tierra de nadie, vale todo. Y es triste, porque suceden cosas como la de ayer, ¿no? Que Palacios, que es un chico que tiene unas condiciones notables, ahora se va a perder... Estaba viendo que era un mes y medio, creo, en la recuperación hasta que pueda volver a un terreno de juego.
Muy bien, ahora toca Perú, ¿no? ¿Lo próximo?
Ahora toca Perú, sí, en Lima, otro partido que será una guerra. aunque hay buena relación entre Perú y Argentina, pero las eliminatorias allá mantienen esa mística, entre comillas, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, y son realmente muy, muy complicadas.
Pues hablamos, Gustavo, un placer como siempre, gracias.
Un fuerte abrazo, que vaya muy bien.
Igualmente. Saludo al José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda.
Al marge d'aquest partit de l'Argentina que destaquem de la jornada d'ahir, segurament el debut de Conrad de la Fuente amb Estats Units, no?
És un partit històric. Gales 0, Estats Units 0, perquè suposa, efectivament, el debut de Conrad de la Fuente, que va jugar 71 minuts amb l'absoluta dels Estats Units. El jove valor de la Masia, que, curiosament, en competició oficial no ha debutat encara amb el primer equip, sí que ho ha fet amb la selecció del seu país. Serginho Dest va aportar 87 minuts també com a titular al lateral dret de la selecció Yankee. Empat a 0 en aquest partit, mentre que, pel que fa al Bòsnia-Iran, derrota de la selecció de Pjanic, 0-2 davant del combinat asiàtic, un Pjanic que va jugar només 45 minuts. Estava pactat i acordat. I de la jornada d'ahir també apuntar els 74 minuts i una assistència de Pedri a l'Espanya 2, Islas Feroe, Illes Feroe 0, de categoria sots 21, que també va veure 45 minuts al porter Iñaki Peña sota la porteria del combinat de Luis de la Fuente.
Doncs busquem ara el que ens espera aquest proper cap de setmana, començant per la selecció espanyola, que juga demà a Suïssa. La cita a partir de 3:15, és partit de Lliga de les Nacions. Miguel Ángel Díaz, hola, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, el objetivo está claro, es conseguir la victoria para mantener la primera plaza del grupo antes de recibir a Alemania.
Sí, lo bueno que tiene la selección española es que, pese a esa derrota que cosechó en Kiev el pasado mes de octubre, sigue dependiendo de sí misma. Sigue el líder de grupo, 7 puntos, tienen 6 alemanes y ucranianos y 2 los suizos. Así que ganando mañana, esto tiene buena pinta, aunque nos podría interesar incluso que Alemania no pierda en casa para, si ganamos a los helvéticos, que nos pueda servir el empate en Sevilla, en la Cartuja, el próximo martes contra Alemania.
El 11, evidentemente, será el de mañana muy distinto al del día de Holanda, ¿no?
Tanto como que igual, a lo mejor repite solo un futbolista, Álvaro Morata. No sé qué va a hacer Luis Enrique, la duda que tengo, si arriba va a plantear un 11 con un falso 9 como Mikel Oyarzabal y 2 jugadores en los costados, o va a repetir con Morata en la delantera y Ferran Torres y el propio Oyarzabal en bandas. Yo creo que el resto va saliendo solo. Es cierto que, por ejemplo, la concentración de octubre metió 9 cambios con respecto al primer amistoso ante Portugal y el segundo partido ante Suiza, y yo creo que algo parecido va a suceder mañana, ¿no? Yo creo que va a haber 10 cambios en el 11, que podría ser uno compuesto por De Gea en portería, Sergi, Roberto y Reguilón en los laterales, Ramos y Pau Torres, que cada vez se van consolidando más como centrales titulares. Creo que en el centro del campo estarían Busquets, Fabián Ruiz y Mikel Merino, y arriba, en principio, yo creo que va a meter a Morata de 9 con Ferran Torres y Oyarzabal en las bandas, aunque hay que esperar, porque igual mete a Oyarzabal y, no sé, cierra el equipo con Adama Traoré o algo así, ¿no? Pero yo creo que Morata puede mantener el puesto. Incluso Dani Olmo, si juega Oyarzabal de 9, puede tener cabida en el equipo.
Es que Morata estuvo bien el otro día, y lo que más preocupa ahora mismo en la selección, o de lo que más preocupa, es la falta de gol un poco, ¿no?
Claro, lo que sucede, bueno, imagino que Luis Enrique también lo tendrá en mente, por ejemplo, la concentración de octubre, con los 3 partidos, ninguno de los convocados fue titular en los 3 primeros partidos. Morata ya lo fue en el amistoso ante Holanda, no creo que sea titular contra Suiza y que vuelva a ser titular el martes contra Alemania. Y ahora mismo, quizás para nosotros, porque yo creo que Luis Enrique lo tendrá más decidido, la gran incógnita es saber si él quiere apostar por un 9 referencia, como puede ser Morata, o le vale esa figura de falso 9, que, bueno, con la que también no fue bien. Recordemos el europeo de 2012, por ejemplo, con Fábregas. Oyarzabal pues puede jugar acostado en una banda o de falso 9, pero ya te digo que es algo que de momento los periodistas y los aficionados no lo tenemos claro. Vamos a ver cómo se va comportando Luis Enrique en las próximas decisiones.
Mañana lo vemos y os escuchamos. Miguel Ángel, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Joan, hasta luego.
A veure, Gil, de què més hem d'estar pendents durant el cap de setmana?
Home, qui tingui molt, 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 molt de mono, encara que no estigui Coutinho i que tampoc estigui Neymar, aquesta matinada té un Brasil-Venezuela, de classificació.
Bon partit.
També pel Mundial. Però vaja, si esteu més tranquils, haurem d'esperar la jornada de demà dissabte, on tenim a les 3 de la tarda un Malta-Andorra i després a 3 quarts de 9 de la nit Portugal-França i Suïssa-Espanya, amb Miguelito ja que ens ha informat. Ja en la jornada de diumenge a les 6 de la tarda un Països Baixos, ara ho hem de dir així, sí. Ja no és Holanda.
A mi em surt Holanda Baixos, encara, ho sento.
I a mi també, Holanda. Bueno, la selecció taronja, que juga contra Bòsnia, la Bòsnia de Pjanic, i a 3 quarts de 9 de la nit, Dinamarca-Islàndia, però, recordem, encara amb Braithwaite confinat. Fins dilluns haurem d'esperar per veure novament a Desia Conrad, toquem fusta en un Estats Units-Panamà.
2 quarts de 4 de la tarda, de seguida obrim el debat a Esportscope.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
Obrim el debat. Com cada divendres, ens acompanya el Toni Freixa. Què tal, Toni? Molt bona tarda.
Hola, molt bé, bona tarda.
Bona tarda. I avui ens acompanya també el company de l'Esportiu, el Ferran Correas. Què tal, Ferran? Com estem?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Avui debat bàsicament en clau electoral. Toni, d'entrada, preguntar-te com a precandidat per la data de les eleccions. I et trasllado la pregunta que fem als oients també avui. Si et sembla una bona data o si les eleccions haurien d'haver estat abans.
Sí, és una data adequada, havent escoltat la comissió gestora des de l'inici de la seva presa de possessió, que va dir que serien les eleccions en el moment en què fos possible. No cal oblidar que estem en una situació de pandèmia, no cal oblidar també que ara, al desembre, venen les festes nadalenques i tampoc seria adequat que anéssim a votar aquests dies. Per això crec que dintre del termini estatutari, que són 3 mesos, és perfectament adequat que les eleccions siguin aquesta data, com també ho podien haver estat qualsevol altre que respectés aquests criteris que he dit, no?
Ferran, què dius?
Home, jo era partidari que haguessin estat quan abans millor. O sigui, que la Junta Gestora, doncs, i quan va prendre possessió, no sé si va ser el dia 28 d'octubre o una cosa així, doncs que el mateix dia s'hagués posat a treballar per convocar les eleccions. Jo crec que el que de fet apura fins a l'últim moment perquè es pugui votar, perquè se celebrin les eleccions, i sí que crec que el que està fent tot aquest temps és intentar acabar la feina que havia de fer la Junta anterior, no? O sigui, la veig una mica com a continuadora del que s'estava fent, sobretot en dos aspectes. Un, amb la rebaixa salarial, que són aquests 190 milions d'euros que s'han de rebaixar, i m'imagino que tard o d'hora acabaran anunciant aquest contracte que l'expresident Bartomeu ja va insinuar per amb Barça Corporate, que li podria donar al club 100 milions d'euros, perquè aquests 300, més o menys, són 300 milions que en el pressupost presentat per Bartomeu estan contemplats.
Sobre el tema de la rebaixa salarial, Toni, era un tema que, clar, d'entrada semblava molt, molt urgent perquè estava a la mesa de negociacions obertes, però veiem que la pilota va endavant. Vull dir que encara no hi ha acord, ara ens emplacen el 23 de novembre i no sé si aquest tema el podrà tancar la gestora o l'haurà de tancar definitivament el president que vingui.
Sí, era efectivament una qüestió important que s'havia de resoldre, i naturalment la comissió gestora és que necessàriament és continuadora de la feina de la Junta Directiva, perquè estem parlant del Futbol Club Barcelona. O sigui, el que la gent ha de tenir molt clar és que quan s'ha promogut un vot de censura per fer fora la Junta Directiva, el club no s'atura. El club no pot canviar de president d'un dia per un altre. Ja comprenc que hi ha molta gent que això ho desitjava, i fins i tot pretenen que ni es facin eleccions, que es facin ràpid, i si pot ser amb el vot electrònic, que és il·legal, no? Tot això jo crec que requereix una miqueta més de seny, una miqueta més de coneixement, sobretot, del que és el club. I, lògicament, el que està fent la comissió gestora és intentar acabar aquesta feina que la Junta Directiva no va poder acabar. En quant a com acabarà, jo sóc plenament optimista, perquè espero que els jugadors siguin conscients de la situació que estem vivint, i, en qualsevol cas, la normativa empara, en aquest cas, al club, perquè és el procediment previst a l'article 41 de l'Estat dels Treballadors. Això és un període de consultes, però al final acaba, en tot cas, amb una decisió per part del club. I el club decidirà, lògicament, adequar les condicions salarials dels jugadors a les circumstàncies, com és la reducció d'ingressos en 300 milions d'euros.
Mm. Després, Ferran, hi ha un altre tema, que és el tema del mercat de fitxatges d'hivern, que no sé si el Barça podrà fer alguna operació o no, però, clar, el mercat va del 4 de gener a l'1 de febrer. Si les eleccions són el 24 de gener, el president que entra li queda res, una setmana per intentar fer alguna cosa, si és que es pot.
Bueno, jo crec que el president que entri pot haver treballat alguna cosa, però poca cosa podrà fer, tenint en compte també que m'imagino que el president que entri no pot fitxar qui vulgui, sinó que ja hauria de fitxar a qui li demani Ronald Koeman. També és cert que més o menys tothom sap que Ronald Koeman vol un central i un davanter centre. No és cap secret perquè ho ha dit obertament, no? I de fet el davanter centre té nom i cognom que és Memphis Depay, i fins i tot el central també és Eric García. Per tant, qualsevol candidat podria arribar a acords que es fessin efectius a partir de la presa de possessió. Però jo crec que tal com estan les coses és bastant més factible que qui acabi fitxant a algun d'aquests jugadors, si es pot fitxar, perquè, com va dir Carles Tusquets, per fitxar primer s'haurà de vendre.
Sí.
Serà la junta gestora i que, amb un acord que s'hagi de ratificar quan el president entri, no? com ja es va fer a Marc de Turan i a Aleix Vidal, per exemple, sobretot a Marc de Turan.
Algun problema o alguna pega, Toni, que la gestora tanqui alguna operació d'aquestes?
L'única pega seria que fos una operació perjudicial pel club, des del punt de vista tècnic o des del punt de vista econòmic. Entenc que tècnicament hauran d'atendre la sol·licitud de la secretaria tècnica i de l'entrenador, i des del punt de vista econòmic suposo que després d'haver adequat la massa salarial dels jugadors i haver pogut equilibrar el pressupost, l'operació des del punt de vista econòmic es pugui afrontar. És l'únic límit, diguéssim, que caldria posar. Però, com deia el Ferran, també ja va passar amb la comissió gestora del 2015, el fitxatge de Returán, es va poder fer comptant amb que a posteriori el president hagués pogut revocar aquesta operació, evidentment pagant una penalització, perquè això cap club et permetrà que li retornis al jugador o el propi jugador no estarà disposat a tornar si no és amb una compensació econòmica. Però entenc que totes aquestes operacions, qualsevol candidat, qualsevol president, en aquest cas que surti guanyador de les eleccions, entendrà que són operacions necessàries pel club.
A dia d'avui, Toni, sou 7 precandidats, podríem arribar a 10, fins i tot. Molta gent, no?
Sí, esclar. El Barça és un club extraordinari, el club més gran del món per tot, per això també. Jo crec que això és un magnífic símptoma que vol dir que el club és viu, que els seus socis estan disposats a implicar-se en processos electorals, que és un procés que requereix de treball, de dedicació, d'aglutinar persones, d'explicar-li als socis idees. Jo crec que és una gran notícia.
De tots aquests, Ferran, aquí el tema és veure d'aquests 7 que tenim ara i que poden arribar a ser 10, quants passen de ser precandidats a candidats, que aquí és el tema, que s'han de recollir les 2.279, si no m'equivoco, signatures, s'ha de tenir l'aval, vull dir que no és fàcil fer aquest pas, Ferran, no sé quants creus que poden quedar al final.
Home, 10 són molts, tot i que és cert que s'han viscut algun procés electoral no massa llunyà amb 8 precandidats, recordo que em sembla que era les eleccions que guanya la Porta també van començar 8, però per tant, són molts. Sí que és cert que no hi ha signatures per tothom, perquè, a més, s'hauran de recollir en una època de coronavirus, amb poca mobilitat. Serà complicat. També és cert que dèiem, fa poc dèiem que seria molt difícil aconseguir les signatures pel vot de censura per aquests motius, i es van aconseguir sobradament.
Sí.
Jo crec que per tots no n'hi ha, evidentment, però jo crec que per 4-5, que són els que més o menys acaben passant sempre al tall, sí.
No serà fàcil aconseguir les signatures, Toni?
Mai ho és. És una feina sobre el terreny, una feina que es fa persona a persona, amb socis disposats a dedicar-s'hi, i al final és un bon termòmetre per veure quins suports tens, perquè, òbviament, com tothom sap, un soci només pot donar una signatura a un precandidat. I, per tant, això dona una primera mostra del grau de suport que pugui tenir cadascú.
Clar, i aquests dies, quan us apropeu al soci, segurament hi ha molts socis que diuen que sí a tu, i a dos o tres més, i al final has de cantar per un només, no?
Així és, així és. I millor que sigui així i que no pensi el soci que pot complir amb els dos o tres, perquè això fa que invalidin totes les paperetes, no? No en valdria cap. Però, vaja, això és l'anecdotari de les eleccions del Barça, que estem, en aquest cas, durant dues setmanes amb les nostres estructures dedicades a recollir aquests suports a la ciutat de Barcelona, per tot el territori i fins i tot per fora de Catalunya, també.
Tu ja tens experiència. Tu estàs convençut que passes el tall? Pots garantir o...?
Home, no puc garantir-ho, però sí, home, ho vaig fer el 2015, tenim un equip preparat i creiem que sabem on hem d'anar i sobretot ja a hores d'ara ja tenim treballat els grups de gent que estan disposats a ajudar-nos a aconseguir objectius. Sí.
I si passeu, quants creus que, ara això que li preguntava al Ferran, que acabareu lluitant per la presidència del Barça ja com a candidats, quin escenari preveus? De quants
sí,
candidats?
La referència de les anteriors eleccions és que ara no t'encertaré, vull dir, ara no t'ajudaré, no? Perquè et diré que són sempre entre 3 i 6.
Yeah.
I em diràs, vale, gràcies, perquè,
sí, sí.
Perquè ja ho entén tothom. Sí, jo crec que entre 3 o 4, bàsicament, és el que veig.
Molt bé. Doncs seguirem atentament aquesta precampanya i campanya. Toni, no sé si avui t'hem d'acomiadar ja de moment com a participant al debat d'Esportscope i et centres ja a partir d'ara a la precampanya i la campanya, o què? O com ho tens previst?
Sí, jo crec que és el moment de participar amb vosaltres quan necessiteu de mi per qualsevol entrevista o qualsevol moment que s'hagi comentat qualsevol cosa, però no amb aquesta regularitat, perquè ens hem de centrar en la feina.
Perfecte. Doncs així ho farem, Toni. Gràcies. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Ferran, a tu podem seguir trucant, no? No t'incorpores a cap grup electoral, no?
No,
de moment.
Sí, continuaré davant de l'ordinador, com cada dia.
Gràcies, Ferran. Una abraçada.
A tu.
Que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, protagonistes, debats, opinió.
Jo el conec des que teníem 16 o 17 anys. Carlos Carai. Susquets, molt tranquil, amb bici. Jo crec que ell serà molt sensato i el seu grup tomarà la decisió que creiem més convenient per al Barça.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Tenim jornada segona divisió. Comencem amb el líder, amb l'Espanyol. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
L'Espanyol que visita demà a partir de les 2 del migdia al Fuenlabrada.
Sí, uno de los retos más importantes de este inicio de temporada, ganar en el Fernando Torres, donde no lo ha hecho nadie desde que los espectadores no pueden asistir a los campos de fútbol, incluidos, lógicamente, los 5 partidos de la presente temporada. El equipo de Sandoval es sexto clasificado, mantiene el bloque del año pasado y destaca por su físico, su capacidad goleadora, aunque también es de los equipos más goleados. El técnico blanquiazul, Vicente Moreno, espera ser el primero en sumar los 3 puntos en el Estadio Fuenlabreño.
És difícil guanyar-li en el seu estadi i en qualsevol lloc. És un equip que manté la línia quant a xoc, manté entrenador, manté el nivell de jugadors i sabem la dificultat que anem a tindre. És un molt bon equip de segona divisió. Tenim l'obligació d'anar a guanyar sempre. Pues a veure si som capaços de trencar aquesta estadística.
Recuerdo que Bari y Vadillo son bajas por lesión, que Pedrosa y Puado, por estar con la selección española sub-21, también son bajas, mientras que estamos a espera de la lista, que seguramente llegará durante la tarde, para saber si finalmente Lele Cabrera es alta para este partido o causa baja. Mañana sábado a las 2, Fuenlabrada Español, la primera vez que el equipo perico visita este estadio en su historia.
També demà, a la tarda, en aquest cas, juga el Girona. Albert Díaz, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda a tothom.
Tenim a partir de 6:45 el Girona-Mallorca, bon partit.
A Montilivi. En realitat són dos bons partits els que té consecutivament el Girona, perquè recordem que en les dues properes jornades, demà i divendres de la setmana vinent, s'enfronta al Mallorca segon i a l'Espanyol líder respectivament. De cara al partit de demà, d'aquesta dotzena jornada de la Lliga Smartbank, el Girona arriba a 2 punts de la promoció d'ascens, és 12 amb 15, però amb moltíssimes baixes, lesionats, Stuani, Juanpe i Valeri, sancionat Bernardo, amb les seleccions Múric i Bárcenas, Ibra continua donant positiu per coronavirus i són dubtes Ramallo i Nahuel, és a dir, confirmades 7 baixes i poden ser 9 amb aquests dubtes que estem comentant. Escoltem l'entrenador del Girona, Francisco Rodríguez.
Te hace sentir mal porque no puedes trabajar lo que quieres, pero a partir de ahí yo no puedo manejar estas situaciones, o sea, no está dentro de lo que yo puedo manejar. Por lo tanto, me tengo que centrar en los jugadores que tengo disponibles, que ahora mismo yo creo que son unos 14 de la primera plantilla, más los chavales del filial que están haciendo un trabajo fantástico, por lo tanto, volcarme en esto, volcarme en el trabajo preparado para mañana. Y yo siempre digo, no hay excusas, pero también somos realistas. Pero que al final con esto también tenemos que jugar, esto es segunda división A y hay equipos también que están peor que nosotros. Y como he dicho antes, sacar puntos es muy importante y mañana es un partido para esto.
El Mallorca és segon amb 22 punts, és un dels equips que va perdre la categoria la temporada passada juntament amb l'Espanyol. Recordem, a 6:45 la Lliga passa per Montilivi amb aquest més que interessant Girona-Mallorca.
I el Sabadell, Víctor, disputa el seu partit el diumenge a la tarda a partir de 6:45, Logroñés-Sabadell.
Sí, han tingut una setmana de preparació i com deia la roda de premsa Antonio Hidalgo, els hi va bé després de 2 setmanes molt intenses. Serà la primera vegada que Antonio Hidalgo no estarà a la banqueta del Sabadell després de l'expulsió contra el Màlaga. Els arlequinats visiten les Gaunes i estan penúltims a la Lliga amb 7 punts i contra un Logroñés que en té el doble i està a la 14a posició de la taula. Aparentment són dos rivals d'una dificultat semblant i com deia Hidalgo, és ara on han de treure punts per sortir del descens. El Sabadell sap que aquest any la lluita és no baixar i així ho reconeixia el míster en roda de premsa.
Si algo somos especialistas en esta casa, somos sufridores, hemos sufrido diferentes situaciones bastante, bastante, bastante peores que esta. Esta es nuestra realidad. Vamos a estar luchando todo el año en situaciones difíciles porque así es de exigente la categoría. Vamos a intentar sumar la mayor cantidad de puntos para alejarnos de esas posiciones que nadie quiere estar y lo vamos a hacer, vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para conseguir nuestro objetivo.
Les novetats de la infermeria arlequinada és que Juan, Boni i Pierre han entrenat amb normalitat i viatjaran a Logroño i, en canvi, Néstor Querol no arribarà i és dubte Jaime. Per cert, estan emocionats al Sabadell amb el sorteig de Copa, els hi tocarà un primera i es sabrà com en la resta d'equip dilluns.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Dic a la Lliga Femenina, hi ha notícia d'última hora, ha quedat ajornat a l'Eibar-Barça pels casos de Covid que afecten a l'Eibar. Sí, jugarà el seu partit de la jornada a l'Espanyol, diumenge a 4:00 PM, Espanyol-Sevilla. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguro que usted como yo conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bàsquet. bàsquet, Albert. Brutal la pallissa del Barça al Fenerbahçe.
Sí, 97-55 més 42. Un triomf que consolida d'una banda el conjunt blaugrana en el liderat en solitari de l'Eurolliga. Són 8 jornades, 7 victòries, i de l'altra suposa aquest triomf la victòria europea, la segona més àmplia del conjunt blaugrana en la història de la màxima competició continental. No va haver-hi color en el partit. 51 punts ja al descans, un Barça que està funcionant a bon ritme amb aquesta rotació fins a cert punt curta, dic perquè no hi és Víctor Claver, perquè busca encara un altre jugador. Molt bones sensacions, van destacar en l'anotació els 25 punts de Kyle Kuric, els 20 de Smith, i un Saruna Jasikevicius, el coach del Barça, que estava realment feliç.
Hemos hecho en algunos partidos 3 buenos cuartos contra algunos equipos, hemos hecho 2 buenos cuartos, pero en general sí, no hemos bajado mucho el ritmo, hemos trabajado, y esto es muy, muy importante, porque si queremos ganar algo, pues esfuerzo que tiene que ser constante y de 40 minutos.
El Barça que s'ha de fer fort al Palau, perquè ahir va jugar a casa, un Palau buit, òbviament. Demà ho torna a fer el rival, el Betis, en partit de la Lliga Endesa. Dimecres, la setmana vinent, tenim doble jornada de l'Eurolliga, visita el Palau l'Olympiacos, i divendres vinent l'Estrella Roja. Per cert, que ahir estàvem pendents també de l'inici de l'onzena jornada de la Lliga ACB, amb un dels catalans, el Baxi Manresa, que va perdre, va caure davant l'Iberostar Tenerife 80-88.
Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Adéu. Motos, tenim gran premi de la Comunitat Valenciana aquest cap de setmana, el circuit Ricardo Tormo. El mallorquí Joan Mir serà campió del món de MotoGP si puja al podi.
Me esperaba pues algo un poquito más humilde, no buscar tanto un título o estar luchando por un título o estar siempre en el podium, ¿no? No me esperaba eso para nada, esperaba pues rascar algún podium y si alguien fallaba pues alguna victoria, algo así, pero lo de ahora pues no me lo esperaba. Y como ya lo he vivido una vez, pues sé un poco lo que hay, la verdad.
Tenim a l'especialista en motociclisme a la COPE, al Borja González. Hola, Borja, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo tiene en la mano, mire.
Sí, lo tienen en la mano, porque son 50 puntos lo que queda en juego, 37 de ventaja sobre dos pilotos, y sobre todo viendo el ritmo que lleva en las últimas carreras, lo normal es que, no digo que lo normal sea que termine en el podio este fin de semana, porque va a ser una lucha muy complicada, todo el mundo va a mejorar porque va a haber más entrenamientos en seco y se va a igualar la cosa y puede aparecer gente, pero si no lo cierra allí, pues lo cerrará la semana que viene, porque sobre todo creo que el factor que él va a saber utilizar, que es lo que ha demostrado en las últimas semanas, es el de la consistencia y el de no cometer errores, y lo que te digo sobre todo, que 37 puntos de ventaja con 50 juegos es muchísimo.
Es una sorpresa para todos que Mir se pueda proclamar campeón del mundo. Todo hay que ponerlo bajo el prisma de que Marc Márquez no ha estado, eso está claro, pero es una sorpresa allí.
Pero todo es una sorpresa este año, y ya empezando con la que tú has dicho de que Marc Márquez no compita en esa temporada. Después, ¿es una sorpresa? Sí, es una sorpresa. Es una sorpresa porque cuando tú haces la lista de sabio de las motos, o del que sabe, o del que entiende, pues haces un listado y dices, bueno, pues el favorito es Marc Márquez, y luego pones una lista, y en esa lista estaban Rins, Viñales, Quartararo, Dovizioso, pero en ningún momento estaba no por nada, porque el piloto tiene... Ya se sabe que tiene un gran nivel, pero es que es el segundo año en la categoría reina, que es poquísimo. Y el año pasado, casi hasta el último tercio, no se le vio asomar, pero solo asomar, es decir, apuntar cosas. Entonces, hacer esa erupción repentina y sobre todo a este estilo, es verdad que hemos visto la llegada de Márquez al Mundial explosiva, también en su momento llegó de manera explosiva, tan impedrosa, pero no apuntaba a eso, porque también es un piloto que tiene un recorrido muy diferente y lleva muy poco tiempo en el Mundial. 5 temporadas es poquísimo, ¿no? Creo que va a ser el campeón del mundo, si lo es, de MotoGP con menos años en el campeonato. Entonces, bueno, pues eso te hace pensar que sí que ese factor sorpresa existe, y yo creo que existe para nosotros, para él, que no se lo esperaba al principio de año, y para su equipo, que tampoco debían contar con que él iba a ser la variable o el candidato que tenían en el box para ganar el Mundial.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa el fin de semana. Estaremos muy pendientes. Borja, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Més coses. Futbol sala, que tenim derbi català al Palau aquesta tarda. A partir de les 8, Barça-Santa Coloma. Tenim els dos equips amb una sola victòria. Saludem el tècnic del Santa Coloma i Mita, del Barça. Va estar molts anys jugant allà, el Javi Rodríguez. Javi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tiene miga el derbi de esta tarde en el Palau, Javi.
Bueno, a ver cómo sale la cosa. Todos estamos concienciados de lo que es de lo que es jugar en el Palau, de las ganas que tenemos de jugar en el Palau, y bueno, un poquito especial porque vuelvo ahí otra vez, aunque un poco desaborido porque no va a haber público, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además el partido tiene algunos condicionantes que no son normales. Por ejemplo, Javi, vosotros tenéis una victoria nada más, pero es que tendríais que tener más porque se os han escapado muchos puntos en los últimos minutos de partido.
Sí, es cierto. Si los partidos duraran 39 minutos, pues estaríamos entre los tres primeros. De no ser así, que son 40 los que dura cada partido, pues estamos donde estamos, ¿no? Estamos trabajando bien, el equipo está compitiendo bien, y es cierto que se nos han escapado puntos en los últimos segundos, pero también es cierto que estamos compitiendo hasta el final, ¿no? Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo.
¿Qué ha sido? ¿Falta de concentración en algún momento? ¿Mala suerte? ¿A qué lo atribuyes?
Bueno, pues lo atribuyo a todo un poquito, ¿no? Un poquito de mala suerte, un poquito de mala defensa, un poquito de no gestionar bien los ataques. Bueno, pues es un poquito de todo. Es tan bonito y tan maravilloso el fútbol sala que en 10 segundos puede cambiar un partido para bien o para mal.
Y luego lo del Barça, Javi, tampoco es normal. Acaban de ganar su primer partido de liga esta semana en Pamplona, en la pista de Osasuna. Les ha hecho falta jugar 7 partidos para ganar uno. No es normal lo que le está pasando al Barça tampoco.
Pues no, eso sí que está normal totalmente, ¿no? Pero bueno, no tengo ninguna duda de que el Barça, por plantilla, por presupuesto, por jugadores, van a estar arriba. Mucha gente me dice que si me sorprendía la primera victoria del Barça, yo les he dicho que no, pero que me sorprende la posición en la que llevan en la clasificación, ¿no? Creo que es un equipo que tiene que estar mucho más arriba, que no han empezado bien y que nosotros tenemos que aprovechar eso también, sabiendo que no están al 100%.
Y luego lo que tú dices, tú eres un mito del barcelonismo, de la sección del Barça de Fútbol Sala, Javi, y bueno, volver al Palau en esas circunstancias, con el Palau vacío, es una pena, pero es lo que hay, ¿no, Javi?
Sí, yo lo he dicho. O sea, para mí, bueno, es una alegría por volver otra vez a Can Barça, pero bueno, no es lo mismo sin ver a la afición allí, sin ver a los drags, sin ver un Palau a rebosar. Bueno, el cariño que me tiene la gente, el cariño que yo les tengo a ellos es mutuo y por eso va a ser diferente. Pero bueno, va a ser algo bonito porque volver otra vez a donde empecé yo ahí a construir algo importante.
Bueno, pues otra vez será, seguro. De momento pendientes de lo que pase esta tarde, a partir de las 8 en el Palau. Javi, gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
I rematarem amb golf. Gil, com tenim el Masters d'Augusta?
Doncs acabant la primera ronda i començant la segona per la tempesta que va caure la jornada d'ahir. Han acabat els líders, Dylan Fritelli, sud-africà, i Paul Casey, anglès, tots dos amb 7 sota la par. John Rahm està a 4 cops del liderat de la prova. Està menys 3, 3 sota la par, després d'un inici de Masters accidentat amb tota aquesta tempesta que el va fer ajornar la seva entrada als forats d'Augusta. En treia, però, una conclusió positiva de la jornada.
Cuando te levantas a las 4:30 de la mañana, calientas y estaba de camino al tee y nos han parado, suspendido, vuelta a esperar 2-3 horas. Es un poco complicado luego hacerte la idea de cómo va a estar el campo, ¿no? Y una pena que me haya costado 2 bogies, pero me he acostumbrado y bueno, he salido adelante. Lo he dicho varias veces, no puedes ganar el Masters el primer día, pero sí lo puedes perder y la vuelta de hoy ha sido una vuelta perfecta para empezar.
El de Barrica, que arrancarà la segona ronda a la franja de tarda, no li donarà temps a acabar-la en el dia d'avui.
Minut i mig i arribem a les 4. Vostè remata, Gil.
Fórmula 1, Gran Premi de Turquia, segona tanda de lliures. Millor temps per Verstappen, Sainz 14. Ramon Fuentes està publicant que Barça i Madrid i Atlético de Madrid... No, Real Madrid i Atlético de Madrid, ara sí, estan negociant també una rebaixa salarial. L'Ajuntament de Mérida li ha retornat el nom José Fouto al Estadio Romano. Felicitats, Isaac. I acaba un Beñat Echevarría, que ha trobat equip, estava a l'atur. Ha signat pel MacArthur d'Austràlia. Sens dubte que signant per aquest equip, Ballori tornarà algun dia a la Lliga Espanyola.
Gràcies, sí, lo mejor en lo personal y en lo deportivo també aquest cap de setmana, eh?
Sí, home, sí, va, un cap de setmana de treva, va, bon cap de setmana.
Adéu. Marxem actualitzant enquestes. En clau Barça us preguntem per la data de les eleccions, 24 de gener. Us sembla bé? Una bona data, només el 12%. Millor abans de Nadal, el 88%. En clau espanyol, Us demanem la travessa del Fuenlabrada espanyol. Aposteu per la victòria local al 19%, per la X al 23%, per la victòria de l'Espanyol al 58%, la majoria. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Bon cap de setmana.